Tal com en el seu dia va passar amb les novel·les, les pel·lícules i tants d'altres fenòmens culturals de masses, la pròpia història ha portat els videojocs a distingir-se en diversos gèneres. Cada joc que es posa a la venda en l'actualitat és classificat ràpidament per les publicacions especialitzades en un gènere concret i en molts casos se n'especifica algun subgènere. De totes maneres, el que dona origen als gèneres sempre és alguna aposta innovadora, pionera i exclusiva en la seva època, una novetat tan important que provoca que res del que passa després pugui passar-la per alt. Hi ha molts jocs que han marcat època, però no són segurament més importants que aquells que han permès crear tot un gènere. Jocs d'estratègia, puzzles, beat'em ups, shoot'em ups, RPGs o aventures gràfiques són només alguns exemples de gèneres que, per força, han d'haver començat amb un primer pas. Fins i tot els jocs més estranys pertanyen al curiós gènere dels jocs inclassificables. Segurament d'aquí a uns anys, quan els videojocs adquireixin de veritat l'estatus de fenomen cultural que avui se'ls nega, naixerà un nou tipus d'arqueologia digital, una nova ciència que permetrà redescobrir, tal com fa l'arqueologia tradicional, quins són els nostres orígens.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui, al Game Over, parlarem de videojocs inclassificables, de jocs tan especials o tan estranys que han marcat l'inici d'un gènere o que s'han quedat simplement en anècdotes de la història dels videojocs. Recuperarem l'argument d'un dels millors videojocs de plataformes de la història. Es tracta de la clàssic Super Mario Bros. 3. L'Sprite d'avui ens descobrirà fins a quin punt poden arribar els col·leccionistes de videojocs en el seu afany per tenir absolutament tot el material sobre el seu sistema preferit. I com sempre, enfilarem la recta final amb la secció d'actualitat del programa, avui parlant sobre una novetat molt important que tindrem ben aviat a casa nostra. Ja saps que si tens alguna consulta o ens vols fer algun comentari, pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Els gèneres en els videojocs són tan o més complicats que en altres fenòmens de masses com el cinema o la literatura. Fins i tot hi ha lloc pel gènere dels videojocs inclassificables o sense gènere. Ens comencem a situar entre tot aquest embolic amb aquest reportatge d'Albert Murillo.
Segurament, l'any 1980, quan va aparèixer Adventure per la consola Atari 2600, molts usuaris s'estranyarien amb la concepció del joc. Un punt movent-se per la pantalla i diferents objectes i personatges que interactuaven per la mateixa. Estrany en aquells moments. Amb ell, però, va néixer un gènere en el món dels videojocs. D'una manera simple, apareixien els jocs d'acció i estratègia.
Game Classics.
En els primers anys de la indústria del videojoc, tot semblaria certament innovadors. Tot estava per crear. Els gèneres amb els quals cataloguem un videojoc s'estaven començant a definir. L'originalitat apareixia en cadascun dels llançaments de qualsevol desenvolupadora. Amb l'aparició de les Space Invaders, naixia sense voler un gènere repetit fins als nostres dies. De totes maneres, gràcies a la fantàstica imaginació dels programadors, ens trobem amb certs treballs, joies en molts casos, que als etiquetadors no els hi queda més remei que encabir-los dins de miscel·lània. Fem un repàs. Nichibutsu va llançar l'any 1980 un videojoc on el nostre protagonista tenia una clara missió: pujar i pujar pisos, evitant goril·les, ocells o desalmats que ens tiren testos. Curiós també era el control, que constava de dues palanques, una per cada braç. Atari llançava per Recreativa Just, un estrany joc on havíem de controlar un estrus. havíem d'anar amb compte amb la gravetat, amb l'ajuda de les ales. Només podíem fer desaparèixer els enemics des de dalt, cosa que feia realment inútil la llança que tenia el nostre heroi. Moltes vegades, jocs amb un gènere clar com el Dragon Spirit, que el podríem encabir dins el shoot'em up, integren elements diferenciadors ben curiosos. El fet de controlar un drac de color blau ben bé que mereix una menció. Si els jocs vectorials ja de per si són curiosos, l'acció de Tempest d'Atari és ben difícil de catalogar. L'acció és evident que passa a l'espai, però l'originalitat dels gràfics i el seu moviment el col·loquen com un dels jocs més divertits de jugar-hi. També trobem jocs on en l'acció, el menjar o les begudes són les protagonistes. La ràpida acció de Tupper, on controlem a un barman estressat, o el cuiner de Burger Time, on hem de fer hamburgueses tipus McDonald's, són exemples d'aquest tipus de videojocs. L'any 1989, per PC Engine, apareix Hatris, un Tetris de barrets i caps, de caps i barrets. Una idea creada directament per Alexei Pajitnov, el creador del Tetris. L'aparició per la PlayStation 2 de la seqüela de l'Space Channel 5 de Sega i apareguda per Dreamcast fa uns anys, on controlem a ritme de ball a la nostra glamurosa protagonista, augura un futur almenys prometedor dels videojocs curiosos i imaginatius. Perquè, en el fons, la raó de ser d'un joc és l'originalitat, no?
Doncs ho deu ser en el fons i també ho deu ser en la forma, no ho sé, ho debatrem ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Doncs entrem a la tertúlia del Game Over, estem a Ona Catalana parlant sobre videojocs i avui com a Game Masters tenim l'Albert Murillo, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Martí Espriu i en Jordi Selles, benvinguts.
Hola.
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 A veure, avui tenim jocs inclassificables o bé aquells jocs que per la seva singularitat permeten crear el que seria un nou gènere, no? El fet de indicar o de semblar allò de dir no em sembla que això em recordi a cap altre joc o a cap cosa que hagi vist abans. Per tant, estem davant d'un nou gènere o no, perquè probablement aquell joc es queda només en aquell joc i per tant es queda en aquesta subclassificació que dèiem de jocs sense gènere, jocs inclassificables, jocs estranys. No és l'inici de moltes sèries de jocs que han hagut de començar d'alguna manera amb una ment pensant, una ment creativa que ha dit, doncs mira, crearem un nou concepte, no? Tal com definíem en l'editorial, per exemple, no ho sé, el Tetris, de fet, és l'exemple que primer li vindrà al cap més ràpidament a tothom perquè és probablement el joc que més gent ha jugat. Amb el Tetris es va començar realment tota una sèrie o tot un gènere, diguéssim, no?
Sí, bueno, y más viendo la evolución tanto técnica como de jugabilidad, yo creo que lo importante es mirar el presente y fijarse en el pasado. Porque es muy, muy importante fijarse que hoy en día, con el sistema de motor gráfico que se usa, que es el 3D más normalmente, hoy en los juegos mezclan mucho los diferentes estilos. Porque hoy en día, con el concepto 3D, hay muchos diferentes tipos de juegos que se han fusionado. Aventura, acción, plataformas, rol.
O sigui, en un mateix joc pots trobar...
Sí, pues... Sí,
com a GTA 3, per exemple.
Pues, sí, que tiene simulació de acció, de cotxes, sí. de investigació. Hay una fusión. Yo creo que con las se está llegando un momento, tecnológicamente, que se están fusionando diferentes tipos de géneros por las capacidades que permite el hardware hoy en día. Y lo que comentabas, el ejemplo del Tetris es un excelente ejemplo, como también me han comentado en el reportaje, es que yo creo que hay que mirar más en ese sentido en el pasado para saber un poco el origen de cada género. Porque claro, el mundo de los videojuegos, al convertirse cada día en un género más comercial, entonces si una empresa, ¿sabes?, o una persona inventa o redescubre un sistema nuevo de juego, no se suele quedar como único. Si es un juego que tiene más o menos un éxito aceptable, siempre va a haber otra compañía que haga un juego similar.
Entonces,
sí.
Yo lo que creo es que, aparte de eso, precisamente hablando de la comercialidad de los videojuegos, hoy en día las compañías no se atreven tanto a innovar con un nuevo concepto de desarrollo en un juego. ¿Por qué? Porque hay tantos géneros en los que ellos mismos pueden escarbar y que pueden sacar una secuela de, por ejemplo, un Tomb Raider, o una secuela de un Gran Turismo, o una secuela de un Final Fantasy, que saben que van a vender, van a tener un beneficio y van a continuar en esa posición. Y más adelante, pues quién sabe si conceptúan un nuevo método de juego, ¿no? Pero mientras tanto, lo veo que eso ha perdido bastante.
Sí, bueno, justamente a eso me refería yo a la hora de crear o adaptar o adoptar nuevos métodos de videojuego.
Sí, també hem de dir que tal com va la indústria i les empreses, innovació equival a risc. Un risc que es pot convertir en un gran èxit, com per exemple el GTA 3, que barreja diferents gèneres, de l'acció, la conducció, com un fracàs totalment, com per exemple va ser Black and White, que barrejava una mica la intel·ligència artificial amb l'estratègia.
Jo, el que veig és que potser ara el problema que hi ha quan volem comprar un joc de PlayStation 2 o de GameCube o de Xbox, el primer que mirem potser és el tipus de joc que és. Mirem si és un beat'em up, si és, això és una llàstima, no? O sigui, moltes vegades no, potser no comprem un joc o no anem a aquell tipus de joc que potser és boníssim perquè doncs, el shoot'em up no ens agrada.
Però suposo que això és una mica també el que passa amb el cinema, per exemple, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Perquè estàs veient que s'estan adaptant els grans personatges de còmic a pel·lícula o perquè doncs veus la tercera, la quarta part, la cinquena,
perquè
no?
Perquè se queden sin idea.
No? Aún me acuerdo de lo que hicisteis el último verano, no? O sigui, que ja és la tercera part.
No podies decir otra.
Vindria a ser una mica això, no? Dir, cada any repetir, redundar sobre el mateix, no? Una mica viciar una mica l'entorn, que el que fa és tancar d'alguna manera la creativitat. Però en aquests moments podríem parlar de creativitat potent en el món dels videojocs? Podríem parlar de jocs que en aquests moments apareixen que podrien d'aquí un temps crear un nou gènere?
Sí, la innovació, la creativitat potser està molt submergida. I ara hi ha una tendència que és fer allò que funciona, és a dir, fer els clònics, allò Tomb Raider 7 i GTA 4 i 5 i Final Fantasy, i ara s'està evitant molt el risc a innovar i a provar coses noves, cosa que abans no passava. Abans l'oferta de jocs era molt variada, els jocs eren més dificultosos de produir, per això hi havia molta més oferta i era més fàcil veure jocs més estranys o nous conceptes de joc.
Bueno, y justamente lo que comentaba antes de las capacidades de hardware, yo creo que han hecho que estilos anteriores a lo que hoy en día se conoce como, por ejemplo, un juego de coches, hayan sido mejorados. Por ejemplo, la prueba está en el Gran Turismo. Uh-huh. Digo, antes habían juegos de coches, no sé, por ejemplo, el Outrun, que estaban muy bien, divertían, daban un poco de sensación de velocidad, pero con las capacidades del hardware se ha llegado a hacer un juego como el Gran Turismo, que es un juego que simula, se puede decir, que casi realmente un juego.
Yo donde veo más experimentabilidad en el mundo del videojuego últimamente es en las portátiles. O sea, en Game Boy veo más género de un poquito más inclasificable, por así dejarlo caer, ¿no? Que en una Xbox o en un PC.
Potser perquè és més barat fer un joc o hi ha menys pressupost i...
Però suposo que amb la Game Boy també es va més d'una banda a l'altra, perquè la Game Boy està revisionant la majoria de jocs de Super Nintendo, no?
És un fantasma que tiene la Game Boy, que ya lo hemos comentado aquí más de una vez. Si os acordáis, hemos dicho que la gente asocia Game Boy a niños. Aquí todos tenemos de los 20 y pico y nos ponen una Game Boy y nos ponemos a jugar con ella. Entonces, mucha gente yo creo que asocia juego experimental a juego de cierta edad. Y eso es uno de los principales errores que yo veo para su posterior expansión.
Bueno, pero, a ver, el Game Boy está teniendo un género de juegos diferentes comparable a los que había en su época con Super Nintendo.
Sí.
Uno de los claros ejemplos es Jesse Radio, que ha salido o tiene que salir en breve para Game Boy. Y yo, bueno, es muy importante el tema de conversionar. Jesse Radio viene conversionado originalmente de una Dreamcast. Entonces, claro, es un juego en 3D, un juego de skate y de pintar graffiti. Claro, en una consola que se maneja 2D es difícil implantar un juego de Dreamcast en una Game Boy. Entonces es un poco la nueva conversión de género. En Game Boy. Es difícil. Entonces, en Game Boy lo han hecho con vista isométrica, el mismo tipo de jugabilidad. Entonces, claro, es un tipo de juego que en Super Nintendo no había.
Per exemple, en la Game Boy Advance hi ha un joc que en aquests moments a mi em té el cor robat, que és el Wario Inc., que és el Made in Wario, que és un joc que el trobo, vaja, fantàstic. És en Wario, representa que un dia doncs, es queda sense diners i se'n va a treballar i munta una empresa de videojocs absolutament boja i crea doncs, una sèrie de jocs absolutament anats de l'olla, absolutament, perquè són jocs en els que tu no li acabaries de trobar el sentit, que màxim dura 5 segons cada minijoc d'aquells. Tens centenars de jocs dins del mateix cartutx, amb coses tan estranyes com un que ha de saltar la corda, l'altre que van baixant peces de roba de dalt i en Wario va despullat i l'has d'anar fent córrer d'un costat a l'altre mentre se li van posant el jersei i les coses al damunt. No ho sé, un altre que és un esquiador que l'has de fer saltar per la plataforma, vaja, i com aquests en trobaríem milers, no? Que de fet això seguiria la tradició del que deien dels bishibashi i una mica d'aquests tipus de jocs japonesos.
Sí, que és, bueno, una nova generació de juegos que salió en l'època de los 32 bits en Japón en recreativa. Entonces, claro, al tener sistemas de hardware potentes como PlayStation o Saturn para poder adaptarlo al sistema doméstico, empezaron a salir ese tipo de juegos. El mejor ejemplo es el bishibashi o también el género que tuvo el boom también a mediados de los 90 fue los juegos de baile, que también pudieron adaptar las recreativas de juegos de baile a consola. Y eso es yo creo que ha sido el género, personalmente, más original de los últimos 10 años. Bueno, 10 no, digamos 7 años. This is NATO Defense Headquarters, the Battalion 5. Do you read me? Game over. Roger. Enemy tanks patrolling that sector. Battle stations. Gotcha, leader. This is 24. Charlie's coming in the back. Estem al Game Over, estem a Ona Catalana, parlant sobre videojocs i avui parlant sobre aquells jocs tan especials que permeten crear un gènere nou o que com a mínim permeten trencar. De fet, i en una paraula estem parlant de creativitat en el món dels videojocs, que és una paraula que no sé si està bastant devaluada en l'actualitat, tal com comentava en Martí abans, perquè de fet qui posa els diners, que són les grans empreses, la creativitat els interessa fins a cert límit, no? Allò de l'I+D, d'acord, però quan realment s'hi han de jugar els quartos volen jugar-se els diners sobre un cavall guanyador.
És que a vegades la creativitat porta a jocs estranys, tan estranys que quan t'hi poses, al principi, sense llegir les instruccions, moltes vegades vols jugar i saber i ràpidament doncs, avançar. I moltes vegades ens trobem en jocs que són molt difícils, i aquesta originalitat a vegades se'ls tira en contra. No sé
sí, si... un exemple molt bo seria Commandos, un joc espanyol, que sí, no era
que
molt...
Que ja et sortirà el 3, no?
Sí,
que començarà
sí.
A més un
mes
a
ja el tindrem en mercat.
Stalingrad, que sí.
Que una empresa, un joc que trencava molt amb el que era l'acció tàctica i la manera de jugar un sistema totalment nou. No és tan nou la guerra i la lluita contra els nazis, però sí el sistema de joc i aquesta... acció tàctica, no?
Está claro, si juegas al Cannon Fodder y luego ves el Commandos, ahí vemos la gran diferencia.
L'Edu va tenir la possibilitat de parlar llargament amb un dels responsables de tot el projecte i de fet, també transpirava una mica aquesta sensació de voler fer un pas més, no? De la creativitat, de voler fer alguna cosa més en els videojocs.
Sí, bueno, estuve hablando con Gonzo Suárez y sí, él me dio a entender esa filosofía, que quería hacer algo más dentro del género de estrategia. Y con el nuevo juego que está produciendo también su otra compañía, Arvirago Entertainment, que es The Lord of the Creatures, también quiere hacer un juego de rol online que tenga algo más. Lo que pasa es que siempre es más fácil adoptar un género y mejorarlo o cambiar cosas que crear. El mèrit és, jo crec que és diferent.
Sí, realment, sí. Jocs trencadors els podem comptar amb la mà.
Digueu-me un darrerament que sigui trencador.
Els Sims, per exemple, pel meu punt de vista.
És veritat.
Trencador sí. Ja ha sigut un èxit.
Sí, és otro tipo de juego, sí que és cierto.
Sí.
Totalment nou.
Com concepte de jugabilitat.
Concepte,
Sí, sí, és que jo crec que...
Ha revolucionat el concepte de joc, ha fet entrar moltíssima gent que no, sobretot públic femení, que no jugava als videojocs, sobretot als Estats Units i aquí cada vegada més en el món dels videojocs i alhora ha aconseguit un èxit comercial absolutament arrasador en tot.
Jo tinc
perquè estan líders de vendes a tot arreu.
Jo tinc un amic que la seva mare és una fanàtica dels Sims i fa jugar tota la família. I si fa lligar, bueno...
Crec que un altre dels fenòmens interessants, tot i que l'Edu em corregirà perquè em dirà que ve d'una mica abans, l'altre dia ho estàvem parlant i no recordo exactament d'on em va dir que era l'origen, però que tenim actualment és l'iToy, L'EyeToy és aquella càmera que es col·loca damunt del televisor i que tu interactues amb el joc. Realment no hi ha comandament, sinó que ets tu mateix que et mous d'un costat a l'altre de la pantalla, interactues amb les imatges i estàs jugant tu mateix mentre t'estàs movent. Aquesta és una de les grans apostes de Sony per a la PlayStation 2 i de fet els hi està sortint molt bé perquè les vendes d'EyeToy tant a Europa com als Estats Units com a Japó estan anant d'una manera, vaja, que probablement ni ells mateixos, perquè això ha sortit de Sony Europe de Londres, ni ells mateixos s'haguessin imaginat.
Bueno, como hemos hablado anteriormente, mezcla unos conceptos de los primeros juegos de cámara para PC. Y también, bueno, probando el EyeToy, ves que muchos minijuegos que tiene son basados en otros minijuegos japoneses del Visibasi, del Dance Dance Revolution. A ver, ideas originales, hay que reconocer que es original, pero que, bueno, que no es tan original a lo mejor como se está vendiendo.
Però potser sí que trobarem jocs. És un camp que crec que en el futur ens pot deparar sorpreses increïbles. No amb el fet de la càmera, que ja ho tenim, sinó amb els jocs que puguin sortir.
És que senzillament quan estàs jugant a l'EyeToy estàs veient que allò és algo diferent.
Sí.
O sigui, t'adones que allò no és una cosa normal, que és una cosa nova, és una cosa innovadora que no havies provat abans, que mescla elements anteriors, sí. D'acord? Però hi ha una definició de creativitat que diu que la creativitat és senzillament agafar dues coses conegudes per ajuntar-les i fer-ne una de desconeguda, no? Per tant, en aquest cas l'EyeToy seria també un bon exemple de creativitat actual.
El EyeToy yo creo que ha hecho que mucha gente que le daba miedo el mando de la PlayStation en este caso, hayan visto que juegan los chavales o otro tipo de gente que no hay que tocar botones ni nada, que eres tú el que va haciendo así y así, ¿vale? Y mucha gente se ha acercado también por ello.
Yo he visto gente que mai m'hagués imaginat jugar amb una consola y jugar a l'EyeToy.
Mira, te pongo el ejemplo, mi madre. Mi madre, un día que subió en la bordilla de mi casa donde yo estoy, que tengo ahí todo, y estaba con el EyeToy en el juego de Kung Fu. Yo emocionado y pim, pam, pim, pam. Buenísimo. Y mi madre, claro, se me acerca y me dice, hijo, ¿qué haces? Digo, no, es que estoy jugando un juego que va a la cámara. Y dice, ¿pero cómo puede ser? Y se quedó mirando a la tele y se queda callado y me dice, ¿me dejas que juegue? Se estuvo de reloj, 20 minutos de reloj, jugando.
¿En el de Kung Fu?
En el de Kung Fu. Y partida, y partida, y partida.
Está en forma la tía madre.
Mi madre, buah, tendrías que verla.
No te poses en vida.
No, en absoluto.
Sí, sí.
Con el claro ejemplo del EyeToy, yo creo que todos nos tenemos que estar dando cuenta, parece un poco una contradicción más que una apuesta de futuro, pero yo creo que sí que es lo que puede pasar. Es la relación entre hardware, realismo y remejorar los sistemas antiguos de juegos. Lo que he comentado antes con el tema de Gran Turismo, yo creo que un poco la creatividad también se está basando en mejorar los géneros pasados en cuanto a detalles, en realismo.
Será, digamos, la simbiosis entre esos sistemas lo que puede que origine un otro tipo de concepto de juego, creo.
De totes maneres, és molt difícil crear nous gèneres en els videojocs. O sigui, veure, diuen, és que en el cine està tot inventat. O sigui, o la novel·la està tot inventat. Tu pots fer diversos tipus de novel·la, que sempre hi haurà algú abans que haurà fet alguna cosa similar. En el cinema, doncs, més o menys, abans hi haurà hagut algú, però sempre hi ha aquella pel·lícula, sempre hi ha aquell, no sé, aquella novel·la que et dius, no sé, no la pots col·locar exactament en lloc, no? Això en els videojocs suposo que encara és, hi ha molt més marge encara de maniobra que en fenòmens ja culturals tan establerts com els altres, no?
Sí, jo crec que indubtablement el videojoc barreja el que és la part més artística amb el que és la part més de tecnologia. Per una banda, tecnologia, aquí tenim progrés per rato i per estona. I això passa també amb les altres indústries com el cotxe. Fa 80 anys també es pensava que estava tot inventat, com el televisor.
Però tot s'ha de dir per això que en el món dels videojocs portem 20 anys esplèndids, no? 20 anys que fa 20 anys, 25 que va néixer, i cada 3 anys...
Sempre surt una persona que, pum, crea un gènere nou.
No, gènere nou, i em refereixo també a consoles, a tecnologia i tal. Ara potser el que estem arribant és un moment de... que estem a dalt de tot, la corba potser ja comença a ser més recta que no pas cap amunt, i jo crec que han de passar encara molts anys perquè trobem coses esplèndides, no?, en els videojocs. No sé si s'ha estancat una miqueta o podrem trobar coses més.
Bueno, un poco va relacionado a lo que yo decía sobre el realismo. Yo creo que verdaderos nuevos géneros, yo creo que ya sería más para el futuro, más cuando entremos en tecnologías de realidad virtual, que serán mejorar sistemas anteriores o hacerlos más realistas. Entonces la gente dirá, es un nuevo género porque tienes que hacer una cosa más o algo. Y dirás, no, es un nuevo género porque estás haciendo una cosa real que antes el videojuego no te lo permitía hacer.
¿Sabes lo que pasa con el realismo de los videojuegos? Mucha gente entiende por el realismo de los videojuegos que un simulador, pues de tren, pues se parezca al máximo a la realidad posible. Yo creo que el auténtico realismo de los videojuegos sería, por ejemplo, un plataformas en el cual pues las leyes de la física y todo eso fuera mucho más respetado. Eso podría ser también un simulador. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo me refiero a eso. Eso es un poco el concepto de realismo en videojuegos.
También. Si sembla, fem un pas cap al passat, diguéssim, a veure si a la recta final d'aquesta primera part del programa d'avui recordem alguns jocs que ens hagin semblat estranys o que ens hagin semblat curiosos al llarg de la història. No sé, jo tinc aquí una petita llista de jocs que realment trobo que sí, que han trencat d'alguna manera. Alguns doncs ja els citava el mateix reportatge de l'Albert, com per exemple el Burger Time, no? O sigui, un senyor que és un cuiner que va doncs corrent d'un costat a l'altre de la pantalla i va fent, doncs es va dedicant a fer hamburgueses gegantines, no? Mentre va baixant una plataforma i una altra, no? Per exemple, el Lost Vikings.
Era boníssim.
Curiosíssim, en el que tenies tres vikings, no? I cadascun, com anava? Cadascun tenia un poder especial, sí. Diguéssim. Un era més àgil, l'altre era més fort, i entre tots tres havien d'anar passant, no?
Sí. Sí, era un juego que yo le pillé mucho vicio, de hecho me lo llegué a pasar. Y bueno, la verdad es que es un poco un género de también estos inclasificables, ¿no? A mí me viene a la cabeza uno que sí, que en principio podemos decir puzzle, pero fijaos el protagonista, una pelota de playa. Estos días lo he estado jugando, el Kula World de PlayStation. Es una especie, imagínate, pues un primo muy evolucionado del Marvel Madness, ¿no? O sea, llevas una pelotita de playa con uh-huh. sus franjas de colorines y todo, y bueno, pues tienes que ir pasando diferentes puzzles, empiezas en Egipto, da una sensación de vértigo que, yo qué sé, que al principio pues te desconecta un poco, pero es engancha, y dale, y dale, y dale, y dale. Pues ese juego, sí, puzzle, pero ¿qué tipo de puzzle, no? También un Tetris es un puzzle. Mira la diferència.
Evidentment. Per exemple, jocs com Echo the Dolphin, uh-huh. que dius, molt divertit de jugar, potser no era Echo the Dolphin, no? Però era preciosista, no? Era un joc en el que tu conduïes un dofí, tu de fet eres un dofí.
Clar, que només, doncs, només amb això ja...
Clar, ja. Amb això ja trencava sí. absolutament qualsevol cosa que haguessis vist abans. I llavors, doncs, els escenaris, crec que per la Mega Drive, que va ser la primera versió que se'l va veure... aprofitava al màxim el potencial gràfic d'aquella consola, no? Trobaves uns escenaris de fons marins tropicals absolutament impressionants, no?
Muchos insomníacos se alegraron mucho de ese juego porque a los 3 minutos te quedaba sopa y se compraron la Mega Drive por eso.
Després, per cert, em sembla que va sortir per la Dreamcast, no? Aquest joc o...
El Echo? Sí, hay uno en Dreamcast también. Ahora cuesta más dormirse.
Clar.
Sí.
Per exemple, jocs com Paperboy.
Sí.
Sí, el típic... Això passa més als Estats Units, aquí no hi és, no? El típic noi que va amb la bicicleta i els diaris repartint per aquells típics barris americans que tenen, doncs, la vorera, més el jardinet i llavors les casetes aquelles que tenen de fusta, el típic noi que va, doncs, repartint diaris i et donava més punts si el diari entrava concretament dins de la bústia, no? I llavors et sortia un gos, no?, que et perseguia, el típic...
I clar, el senyor tanto, carregava... Havies d'anar al tanto en el fet de no donar el diari a gent que no estigués, doncs, subscrita al diari,
exactament.
No? Això et sortia al principi de la pantalla, havies d'una miqueta imaginar-te o memoritzar quines eren les cases que estaven subscrites, no?
Sobretot els que no estaven subscrits,
clar.
Res de res. Per exemple, jocs com Night Shift, això els fanàtics, suposo, de l'Amiga i del PC recordaran, era un joc de Lucas Arts en el que, doncs, tu estaves com a treballador del torn de nit d'una fàbrica de ninots de merchandising de la Guerra de les Galàxies. I llavors, doncs, tu sol havies de mantenir tota la fàbrica en funcionament i hi havia, doncs, coses tan curioses com que el transformador general d'energia era una bicicleta que tu havies de pedalar una estoneta per engegar la fàbrica i llavors, doncs, havies d'anar fent tot el manteniment. No ho sé, hi ha molts altres, el Pipe Dreams, per exemple... No? En el que havies d'omplir, doncs, tota una sèrie de canyeries perquè passés l'aigua, no?
Allò, no sé el nom, aquell que ha sortit per Game Boy Advance, que portes un gos i has de portar el ramat.
El Ship.
Aquest, és boníssim.
És un joc de gossos d'atura. De fet, és japonès, sí. És de Capcom, però tu tens un gos d'atura tipus Coloma, diguéssim, perquè tots ens entenguem, no? I has de guiar, doncs, el ramat fins a tancar-lo dins del...
Se juega Nacho en Barcelona y luego la mendiga.
Curiosament, el pastor porta una barretina catalana.
I un poquet de botifarra.
No, és japonès autèntic, es diu Ship i a més es pot comprar perquè ha sortit fa relativament poc a la venda. No sé si en tenim algun d'altre.
Bueno, de Game Boy Advance està el que si ha salido aquí a Europa, el Kurukuru Kururin.
Sí, se ha salido, creo.
Kurukuru Kururin.
Kurukuru Kururin.
Sí. Bueno, pero aquí en Europa no sé si se llama igual.
Parece que yo lo he visto.
Bueno, es, no sé. Llevas como un palo, ahí como un camino, ¿sabes? Entonces el palo va rotando y las curvas están marcadas para que el palo las tome con la dirección de izquierda a derecha, de derecha a izquierda.
Hombre, ¿sabes? Claro, se va explicant, doncs, fent l'esquerra dreta i explicant.
Claro, es que no. Es una explicación.
I també era molt innovador. I,
bueno,
perdona.
Sí. Y entonces no tienes que pegar con el palo en las paredes, uh-huh. Porque si cuando pegas en las paredes te cambia la posición de rotación de...
Joc molt, molt senzill, no? De concepte. Molt
senzill de concepte i...
Muy, muy sencillo, pero muy, muy divertido.
Sí,
eh?
Sí, seguro, seguro. És que és això.
I què us semblava? El Lemmings, de fa molts anys...
Per exemple, el Lemmings com a joc nou i trencador mai vist. Llavors potser ha continuat una mica amb el Pikmin, no? Una mica la...
I el Trotlers de Super Nintendo, també, que era más o menos lo mismo.
I el Pilot Wings.
També.
Super Nintendo, que era molt curiós, no?
Sí, sí, sí. Bueno, para mí uno de los simuladores... Más divertidos, ¿eh? De vuelo. Bien.
Y uno más conocido, el Mario Paint, que además de pintar, bien. No es verdad.
El Mario's Missing, hablando
no,
de Mario.
Mario's Missing, ya.
El Mario's Mario Missing, que era Machine. Un estilo donde está Carmen Sandiego de Mario.
Sí, sí, sí. ¿Dónde sí, está? Sí.
O Trivial Pursuit.
Exactament, bueno, de fet, vist ja. En format de videojoc, era un joc innovador que llavors tampoc va donar a desencadenar en tot un gènere. Ens en deixem algun més o no?
Dentro de Trivial Pursuit havia uno que en Spectrum, el Bullseye, creo que es el de la pistola de preguntas que salió una vaca, el Bullseye.
No me'n recordo aquest.
¿No?
Eso es una diana en inglés.
Claro, que y era de preguntas y respuestas.
Y tenías que, la diana, tú sí, apuntabas con la pistola y contra más puntuación hacía la pregunta era más fácil.
Com a preguntes i respostes n'hi havia un d'Amstrad CPC que venia directament amb l'ordinador que es deia Animemin, que era animal, vegetal o mineral. Era un joc
ja salió l'Amstrad, ja tuvo que sacarlo.
Era un joc molt curiós de preguntes i respostes que de fet, a més, doncs, evidentment no va desencadenar en cap gènere en absolut, perquè no sé ni qui s'havia atrevit a programar-lo. I acabem ja.
I el Donkey Kong Junior Match, el de matemàtiques. Era Donkey Kong Jr., que depende de la plataforma que caías, era eso, lo de suma, resta, división. Era bastante infantil, pero... Que
tots haguéssim après millor matemàtiques a l'escola, haguéssim tingut aquest joc. Deixem aquí la primera part del programa. Hem parlat sobre videojocs, sobre gènere, sobre creativitat i sobre, d'alguna manera, quin és el futur que ens espera a tota la gent que ens agrada el món dels videojocs. Fem una pausa i tornem de seguida per parlar d'un dels millors jocs de plataformes de la història.